A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
És dilluns 12 de maig, comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem amb Sònia Aranda, portaveu del Partit Popular, a la nova ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus. Analitzarem la meitat de la legislatura, a més de l'actualitat política i social de Sant Andreu de la Barca. Avui amplia reportatge sobre el dinar de la gent gran que es va celebrar aquest diumenge, aquest homenatge al dinar a la gent gran de Sant Andreu de la Barca, a més d'un miler d'assistents. I també parlarem de la Setmana de l'Educació, que comença amb el primer acte avui dilluns en el Teatre Núria Espert. Ens acompanyarà Anna Serra, la regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
Continuem la ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus i en aquesta nova ronda d'entrevistes el que estem fent és valoració dels dos anys de legislatura, una legislatura que va començar l'any 2023 i finalitzarà al maig del 2027. Avui en aquesta ronda d'entrevistes ens acompanya Sònia Aranda, portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Sònia Aranda, molt bon dia.
Hola, bon dia Jordi, bon dia a tots i a totes.
Bé, estem fent balanç d'aquesta legislatura. Estem, de fet, a la meitat, al maig del 2023. Van haver les eleccions municipals que van conformar, doncs, tal com tenim avui en dia el plenari municipal. I la primera pregunta que estem fent als portaveus i a les portaveus és quin balanç en fa d'aquesta primera meitat de legislatura, aquests dos primers anys?
Bé, el balanç que nosaltres fem des del Partit Popular bàsicament és valorar si estem fent la feina que fa l'oposició. L'oposició ha de fiscalitzar, ha de controlar la gestió de l'equip de govern, assenyalar allò que no ens sembla correcte i donar alternatives de gestió i, a més, doncs, fer-ho saber a la ciutadania. Per tant, ja sigui o bé en el mateix plenari, que és el medi oficial, o a les xarxes, o fins i tot a les carpes, fer saber el que nosaltres faríem en comptes del que ha fet el govern de la ciutat. Per tant, entenc que la nostra feina, el que estem encomanats a fer, ho estem fent i ho estem fent bé.
A nivell individual, en el terreny personal, com ho està vivint?
Bé, a veure, no és la meva primera legislatura, per tant, aquí ja hi ha un bagatge, no? De saber que, pues, administrar el tiempo para estudiar los contenidos del pleno, saber combinarlo con tu vida laboral, con tu vida familiar, con tu vida social y además la vida política. Bueno, sabemos que durante este tiempo es un poco más estresante nuestra vida, pero que, como ya me pasó en la pasada, compensa en el momento en el que una persona se acerca y te dice, oye, mira, que gracias por haberme ayudado a hacer tal. Entonces lo llevo bien, hay meses que más y hay meses que menos, depende de los sobrevenidos que nos vengan a última hora.
¿Ha trobat alguna diferència de les anteriors etapes on vostè va ser també regidora?
Sí, esto lo hemos comentado en alguna ocasión. Mi relación con el Partido Socialista, pues, era bastante buena. De hecho, nos admitían proyectos y podíamos llevar proyectos a cabo. Lo he repetido más de alguna vez con Jordi Alsina, el tema de las pantallas acústicas, que fue muy importante para la ciudad, el Parque de la Solana, en mi caso, pues el parque que tenemos aquí delante de la biblioteca, el Parque de Barras, la modificación o la ampliación de aparcamientos delante del Hotel Bristol y de la Escuela Asparó, porque allí no iban aparcamientos y al final, pues, conseguí que se pusieran 17 o 18 aparcamientos. Entonces, el feedback para mí era mejor, incluso el taraná a la hora de poder exponer, a la hora de poder reunirme con cualquier concejal o con cualquier técnico sin que tuviera que estar un concejal presente. Eso es muy importante, en este caso pues no se da. era más fluida, era más participativa, por lo menos para con nuestro grupo municipal. Y en esta, pues es verdad que nos dejan participar en miles de reuniones de para modificar las ordenanzas, comisión de estudio de no sé qué, comisión de no sé cuántos. Bueno, sí, claro, participamos, pero no hay una... O sea, si yo no voto un sí a un presupuesto, no tengo derecho a llevar ningún tipo de proyecto hacia adelante. Y como comprenderás, yo no voy a vender mi voto, que es uno y para mí es muy valioso, por hacer un proyecto para la ciudad, porque entiendo que las personas que me votan a mí no querrían eso.
Quan es comença una legislatura, tothom té unes expectatives, uns objectius. S'han complert en aquest cas, o quines són a les expectatives i els objectius que tenia en aquest cas el Partit Popular de Sant Andreu de Barca, i si s'han complert o no aquestes expectatives?
D'entrada, s'ha complert, perquè nosaltres volíem tornar i vam tornar. Per tant, aquesta expectativa sí que s'ha complert. No s'ha complert amb el que nosaltres haguéssim volgut, que és més d'un regidor. També és veritat que quan es va presentar l'altre partit, a Vox, que també és de dretes o més dretes, nosaltres som de centre-dreta, doncs aquelles persones que tenien aquesta inclinació política, doncs van optar per un partit que era més innovador, no? Ojalà i nosaltres haguéssim pogut tenir, doncs, aquests tres regidors que crec que haurien d'haver tingut per tal de fer una feina en condicions amb un ajuntament, perquè evidentment no és el mateix ser un, dos, tres o d'aquí cap amunt.
Quin rol creu que ha tingut el Partit Popular dins de l'Ajuntament en aquests dos primers anys?
Doncs mira, jo crec, sincerament, i sense pecar de ser... ¿cómo decirlo? Que no me quiero echar flores, Pero si tú visualizas un pleno, verás que se proponen todos los puntos del pleno. Los partidos que tenemos algo que decir son PSC y PP, somos partidos que ya hemos estado en el ayuntamiento, en el caso del PSC gobernando, en mi caso la oposición, pero que sabemos lo que se está tratando, que damos opciones, que valoramos exactamente lo que se está haciendo, no dejamos pasar los puntos y votamos sí, no, sin justificar tu voto. Yo creo que hay partidos en el plenario que no son conscientes de que son la representación de unos ciudadanos y por lo tanto no puedes dejar que pase, o sea, que se vote una modificación presupuestaria, por ejemplo, sin decir pues tu opinión, porque tú eres la boca de esas personas que te han votado. Entonces, es algo serio. El formar parte de un consistorio es serio, estés en el gobierno o estés en la oposición. Y cuando uno entra, tiene que entrar a por todas y estar ahí al máximo y dedicarle el tiempo, todo el tiempo que puedas. Y ese poder explicar, poder rebatir, poder diferir de lo que propone el equipo de gobierno, son horas de estudio, son horas de dedicarle a la política. Entonces, es ahí donde se ve. Entonces, yo entiendo que, bueno, pues nosotros, tanto el PSC como yo, hacemos la oposición, somos partidos de la oposición, y bueno, allá cada cual lleva su partido como cree que es más idóneo.
Perquè ara el que estava vostè en aquests moments comentant, aquesta crítica que està realitzant, sí. Es pot concretar alguna cosa, algun fet concret, alguna situació...
Bueno, solo tienen que mirar las votaciones en los plenos. Cualquier persona que esté escuchando la radio y se ponga cualquier pleno del mes, del año, que quiera de estos dos últimos...
Están en tots a la ràdio, a la pàgina web de radiosantandreu.com.
Podeu adreçar-vos a la web de la ràdio i qualsevol votació de qualsevol punt del ple, doncs mireu què passa.
Creu que el Partit Popular s'ha sabut diferenciar políticament davant de la ciutadania, en els plens municipals, per exemple, davant de la resta de partits polítics presents?
Jo crec que sí, perquè entre altres coses per la que et comento, si només hi ha dos partits de l'oposició que parlen i que diuen la seva, evidentment està el PSC i el PP, punto. O sigui, clar que m'hi he pogut diferenciar, però és perquè la resta no participen.
Parlava abans de dos partits de dretes, uh-huh. Partit Popular i Vox, també aquesta diferència també s'ha pogut demostrar en el ple?
Jo crec que sí, perquè hi ha hagut votacions amb mocions o amb temes que s'han dut a terme, al ple que nosaltres som de centre-dreta, però som coherents, som respectuosos, mai hem faltat el respecte a ningú. I això no vol dir que els companys de Vox ho facin, eh? Simplement que la seva postura és com molt més radical que la nostra. Independentment del partit que jo represento, que és el Partit Popular, jo trobo que sóc una persona que sóc empàtica, puc arribar a entendre, i sobretot puc respectar la teva opinió, i jo mai malmetria la teva opinió. Simplement et diria, mira, diferim de l'opinió, doncs cadascú la seva i ja, no? No entraria en discussió. I jo crec que això sí que ens diferencia una miqueta amb els companys de Vox, perquè no som tan sumament radicals en segons quins punts.
En aquests dos anys de legislatura, el Partit Popular sí que ha anat presentant una sèrie de mocions en els diferents plens municipals. Quina valoració en fa del resultat d'aquestes mocions? De la presentació de les mocions i del resultat finalment obtingut?
Bé, les nostres mocions, jo diria que el 99% són municipals, per tant, estan adreçades als ciutadans de Sant Andreu i sempre pensant en el seu benefici. Para destacar cuatro pinceladas, conseguimos que la página web del ayuntamiento pues pusieran la opción con el Google de que se pudiera leer en castellano. Una chapucilla, pero claro, algo es algo, porque como no quieren invertir en la lengua castellana, porque todo va al Pla d'Entorn y demás, pues conseguimos que por lo menos la web se tuviera la capacidad de traducirse al castellano. Otra cosa es que no conseguimos ni que al ciudadano se le conteste en el idioma que pregunta, ni que sean cuando te envían los programas o cuando se hacen te envían las comunicaciones que sean en dos idiomas. No, esto no conseguimos que sea, porque por lo visto es que las plantillas, cambiar las plantillas es muy costoso, pero en cambio luego para hacer otros gastos, pues oye, no hay problema, ¿no? Luego también hemos hecho aportaciones del estilo de, oye, se necesita la zona azul, de acuerdo, no puede ser solo a través de una app, o sea, no puedes dejar a una gran parte del ciudadano sin la posibilidad de pagar mediante un parquímetro. Esto en el mismo pleno se nos dijo que, bueno, que tratábamos a la gente de tonta, ¿eh? Tratábamos a la gente de tonta, a la gente mayor que solo era el 15%, cuando aquí debería contar desde el primero al último ciudadano de San Andreu, que te votan igual. Entonces, a raíz de que no nos hicieron caso alguno, ni a nosotros ni al Partido Socialista, que en su momento también lo dijo después, nosotros presentamos alegaciones al proyecto de la zona azul, y tuvieron que asumir poner parquímetros, porque es lo normal. Primero, porque uno no está obligado a dar sus datos a una aplicación si no lo requiere por fuerza mayor. Y segundo, que una persona tiene que poder decidir si quiere pagar en efectivo, en tarjeta o con la aplicación. Es que cae de cajón. Entonces, hay cosas que son tan sumamente de la práctica que no se entiende cómo pueden llegar a un plenario sin tener opciones. Esto yo no. Y claro, aquí no estamos hablando solo del equipo de FEM, ¿eh? Ojo, que están cogobernando con Isabel. Isabel lleva ya 8 años, con estos que haga serán 12. Es verdad que, quiere decir, lo que no se me ocurra a mí, a ti como compañera de viaje en esto, deberías de decir la tuya. Y también se ve ahí que cambias mucho de estar en la oposición a estar en gobierno, porque la crítica es menor. Quizás sea por eso que llegan a plenos cosas que en su momento ella no las toleraría y ahora, pues oye, ¿qué pasan?
Parlem ara d'aquesta gestió de l'equip de govern, que també estem preguntant en els diferents portaveus dels grups municipals, i també preguntarem a la resta de portaveus que encara queden per passar en aquesta ronda d'entrevistes. Quina valoració fa de la gestió de l'equip de govern fins ara en aquests dos primers anys de legislatura, per tant, a la meitat del mandat?
A ver, la opinión que nosotros tenemos desde el Partido Popular yo creo que también es algo un poco ya general, ¿eh? Porque esto cada vez pues se oye más. La gente quería un cambio, quería aires nuevos, quería gente nueva, muchos proyectos, muchas cosas en el aire, mucha preocupación y mucha decepción. Sí, es un equipo de gobierno joven, que tiene fuerza, que pone todas sus ganas. Yo esto no lo voy a negar, porque además yo creo que a mí me pasaría lo mismo, que lo cogería con todas las ganas. pero quizás un poco desorganizado, desestructurado, sin cierto orden, muy trabajando de cara a los medios, de cara a la ciudadanía, pero solo para información. A la hora de llevar proyectos a cabo, jolín, pues no acaban de arrancar, ¿no? Tuvimos que votar la zona azul en febrero, porque antes de febrero, porque querían ponerla en marcha en febrero, estamos en mayo, no se ha puesto en marcha y se verá cuándo. El otro día, el tema de las fuentes, o sea, estamos ya fuera del periodo de sequía, el resto de pueblos ya han encendido las fuentes, es un aliciente para la gente del pueblo y la que viene fuera del pueblo, pues aquí no, aquí las tenemos apagadas. San Andreu era un pueblo con mucha vida, muy verde, y está bastante gris. Eso sin contar que tenemos cada dos por tres pues vandalismo, actos de robos, de rotura de cristales. Jolín, yo creo que lo principal, que es la limpieza y la seguridad, la limpieza no se podía hacer porque estábamos en sequía y ahora han empezado. Y la seguridad, han aumentado el cuerpo de policía y ahora vamos a estar dentro del, como dijo, la anilla de seguridad, pero que eso no nos sirve a la hora de detener a los delincuentes, esto no sirve. Sirve para localizar un coche que entra, que tenga una problemática, robado o lo que sea. Son dos factores que no se están cuidando lo suficiente. Eso, para mi parecer.
Dels compromisos electorals, ¿creu que s'estan complint?
Hombre, yo estoy pendiente de los míos, ¿verdad? No de los demás. Pero yo creo que en ningún momento Esquerra Republicana, FEM, dijo que nos iba a meter dos subidas consecutivas de impuestos. Creo que eso no lo llevaba en el programa. Y tampoco creo que llevase amenazarnos con una próxima subida de impuestos para hacer que San Andreu sea una ciudad que no dependa de las administraciones supramunicipales. Porque esto ya sí que me parece una utopía. O sea, pensar que San Andreu puede abastecerse únicamente con los impuestos que pagan los ciudadanos, esto es no tener claro lo que es la política. Porque todos contribuimos para todas estas administraciones, que algunas ya sobrarían, pero bueno, aquí las tenemos, porque ya sabemos que aquí en Cataluña necesitamos estas administraciones. En otros sitios no, aquí sí, tenemos que mantenerlas. Y esto es ironía, por favor, que no se me entienda bien, así que se me entienda bien perfectamente, es una pura ironía. Entonces, un equipo de gobierno joven que promete, sí, claro que promete, que va a cambiar las cosas, yo no lo dudo, pero que no te dice que lo primero que va a hacer va a ser meterte una subida de IBI, una subida de basuras, una subida de la hostelería, las terrazas, creo que no fue muy sincero con el ciudadano.
Quins projectes creu que són més urgents en aquests moments, o des del Partit Popular que posaria en marxa?
Mira, nosotros tenemos nuestros objetivos, ¿eh? Es decir, nosotros trabajamos sobre una base que es lo que nosotros haríamos, ¿no? Primero, sobre todo, esta subida de impuestos, esto habría que frenarlo, si no bajarlo, porque siempre la gestión va sobre una carga impositiva. Si la gestión de este gobierno es sobre la carga impositiva al ciudadano. Y yo creo que esto no es de recibo. Precisamente el ciudadano necesita un poquito de aire, porque ya sabemos cómo están las cosas. Por lo tanto, que su ayuntamiento también encima le esté pisando el cuello, pues oye, no. Nosotros no estamos a favor de eso. Nosotros llevaríamos un control estricto del gasto, pero estricto del gasto. Y de los departamentos donde más dinero se pone por las necesidades, y realmente controlar que estas necesidades sean ciertas. Porque no se puede entrar en la rueda de, bueno, pues tiene una subvención y el año que viene tiene la misma subvención y el año que viene, como la ¿cómo se dice? Cuando es una vivienda estacional, es decir, cuando tú tienes necesidad de una vivienda, que el ayuntamiento te proporciona una, esto no puede ser in eternum, porque esa persona necesita en ese momento esa vivienda. Y eso es lo que tiene que hacer el ayuntamiento, abastecer a los ciudadanos para sus necesidades, pero no forever and ever. Es decir, tiene que tener un plazo y que esa persona sepa que tiene que intentar recuperarse, porque el día de mañana habrán no una, 25 que necesitarán una vivienda. Y por lo tanto, tiene que haber cierto control, cierta ayuda a esas personas para que puedan ser autosuficientes y no dejarlas así dependientes, como suelen ser todas las políticas de izquierda, que lo que quieren es tener gente chupando, iba a decir de la mama, porque así están bien. No, la gente tiene que tener autoestima, tiene que tener trabajo, tiene que ser autosuficiente, no depender de ayudas más allá de lo que pueden proporcionarle su familia, en el caso de ser económicas o incluso emocionales, y no ser tan dependientes de una administración. La administración está para ayudarte puntualmente, para ayudarte a salir, para buscarte alternativas, para que incluso te dé un soporte psicológico que creo que es imprescindible en un momento determinado y que todos podemos pasar por ahí y que es de agradecer, pero tiene que ayudar al ciudadano a salir hacia adelante, no hacerlo rehén de las subvenciones que da.
També estem preguntant als diferents portaveus preguntes relacionades amb el ple municipal. Com valoren el funcionament del ple i la qualitat del debat polític dels plens a Sant Andreu de la Barca?
He hecho una cierta valoración antes en cuanto a la intervención. Yo creo que los plenos no son dinámicos, para mi parecer, y yo voy a ser absolutamente sincera. Creo que no son dinámicos. Creo que hay demasiadas intervenciones de los grupos que intervenimos, es decir, el equipo de gobierno en representación del alcalde, Juan Pablo Beas y yo. Tú das la réplica a lo que se vota, el alcalde te da la réplica a ti, tú ya, si quiere, te da una segunda réplica, pero ya está, hasta aquí. Se ha visto en más de una ocasión que ha mandado callar a un regidor, que esto para mí la verdad es que es sorprendente. No ha sido mi caso, que también le podía pasar, porque también le podía pasar. Entonces, claro, ¿qué es un plenario? Una democracia. ¿Qué se hace en democracia? Hablar con libertad, poder expresarte con libertad. Bueno, pues hay momentos en que no lo parece. Ya no solo porque te manden a callar, sino porque interpretan tus palabras largándote un artículo. El artículo 54 que dice que tienes que hablar sin... Yo no denosto a nadie cuando presento una moción. Es que a veces la realidad ofende. Cuando la realidad es que se ha elevado el número de inmigrantes en San Andreu de la Barca. Es una realidad, es un hecho. No es una ofensa. Y esto, pues oye, para según quién, pues se malinterpreta y estás... Pues como me dijo Isabel, estás rayando el discurso del odio. Y yo creo que no, que el teatro para eso, para el teatro, en el ayuntamiento, en el plenario hay que ser más serio y no ser tan demagogo.
¿El clima político entre los diferentes partidos?
Yo me llevo bien casi con todo el mundo. Con el partido de gobierno hay regidores que me llevo mejor y hay con los que me llevo o no me llevo directamente porque a lo mejor no hemos cruzado ni dos palabras. Pero también es una cuestión de actitud. Yo siempre me he llevado bien en todas las legislaturas con todos los regidores. O sea, yo con Esquerra Republicana que estaba...
Sebastián Santos.
Jordi Albert. Hasta con el que ahora es el presidente de Esquerra. ¿Cómo se llama?
David Solsona,
que está aquí en el despacho perenne. Yo me llevaba bien. Bien, perfecto. Con la Chesca. Me llevaba bien con los de izquierda. Bueno, con Casado de Izquierda Unida un poco menos porque era más... Bueno, era más mayor también, ¿qué quieres que te diga? Y a mí me pilló bastante más joven. Pero yo me llevo... Yo es que en mi vida normal me llevo bien con diferentes personas que piensan diferente a mí, pero contrapuestas directamente. Es una cuestión de querer. Y en cuanto a lo que es el llegar a acuerdos para poder, por ejemplo, presentar una moción que me cojan mis enmiendas, o ahí debo ser que me llevo fatal con todo el mundo porque no me acepta mis enmiendas nadie. Bueno, ya lo viste, ¿no? O sea, el último pleno nosotros propusimos que el silencio administrativo fuera positivo. Todo el mundo estaba de acuerdo en que era una cosa que sí, que la gente tenía que tener sus plazos de respuesta, pero lamentablemente lo votaron en contra. Entonces, estas son las cosas que yo creo que sí, trabajamos en la municipalidad y todo lo que tú quieras, pero luego a la hora de querer llegar a acuerdos, eres el partido que eres y no queremos nada contigo.
Parlem d'altres qüestions abans de que finalitzi l'entrevista, perquè m'agradaria fer a tots els portaveus com a mínim algunes preguntes que crec que són importants. Hem parlat del ple, hem parlat de la valoració d'aquests dos anys des del punt de vista de govern municipal i des del punt de vista com a Partit Popular. Ara sí que es voldria... voldria comentar-li el fet de quina opinió té sobre la participació ciutadana en aquests dos anys i els mecanismes de participació que s'han posat en marxa en aquests dos anys.
Bueno, la intenció de l'audiència pública era que augmentés la participació ciutadana. incluso se hacía antes del pleno para que la gente no tuviera que esperarse hasta final del pleno para hacer las preguntas. La contraprestación, que tenían que saber las preguntas primero. El ciudadano que va a hacer la pregunta a la audiencia previamente tiene que haber pasado la pregunta. Bueno, hasta en primera instancia yo pensé, bueno, pero es que a medida que van pasando los plenos, y tú eres testigo, cada vez hay menos personas. Menos personas que nos hemos encontrado que habían dos personas haciendo preguntas. Una hora para dos personas. Que oye, bienvenidas, ¿eh? Pero cuando tú ves que algo no funciona, o lo cambias o lo quitas. No se puede mantener una audiencia ciudadana de una hora previa al pleno que hacemos después de portavoces y que probablemente antes de portavoces hemos hecho sapurvá o que es de verdad que le sacamos unto al tiempo. Ese último jueves del mes es súper rentable en tiempo, ¿eh? Entonces, creo que como idea pues estaba bien, que a la práctica se ha visto que no funciona, que o se le da la vuelta directamente yo lo quitaría. Creo que donde realmente la participación ciudadana tiene que ser en la interacción con el ayuntamiento, y eso quiere decir que si el ciudadano pregunta mediante instancia, lo que sea, se le tiene que contestar en tiempo y forma. No vale el estar 3 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses sin respuesta, porque esto no es de cajón, porque esa es nuestra obligación, eso es lo que nosotros pedimos. El ciudadano tiene, me lo invento, 3 meses para recibir respuesta, pues en 3 meses la tiene que tener. Eso es una participación del ciudadano en el ayuntamiento. Lo que no puede ser es que por más que pidas, preguntes, nunca llegue la respuesta. Jolín, si es que ni a nosotros nos llegan las respuestas. A los propios regidores no nos llegan las respuestas que hacemos.
Una altra pregunta que també formulem aquests dies és sobre el tema de transparència. Considera que la gestió municipal ha estat clara en aquests 2 anys?
Jo aquí és que no soy objetiva, perquè jo soy una de les damnificades en recibir la informació tarde, de encontrarte con un sobrevenido 2 días antes del pleno con un contenido de peso, como ha sido en el último la modificación urbanística para poder facilitar el CAP nuevo y demás. Quiero decir, ¿transparencia? Pues, hombre, si te vas a la web, no. Ah, no, se justifica, es que no tenemos técnico de transparencia. Pues no, no tiene sentido. No puede ser que estén las cosas desde el 2023 sin colgar en la página web. Eso no es transparencia, eso no es lo que nos vendió FEM, ¿eh? De que iban a tirar de la manta, que iban a ponerlo todo expuesto. La exposición tiene que ser real, no puede ser solo en la boca, que es lo que veníamos a hablar antes. No puedes solo hablar y hacer de boca, tienes que hacerlo en hechos.
Objectius i prioritats de cara als 2 últims anys que queden de legislatura per part del Partit Popular.
Bueno, nuestros objetivos, como ya te he comentado en inicio, es... Bueno, claro, nosotros no podemos bajar impuestos, pero propondremos que no suban más impuestos, por favor, que nos mantengamos con lo que tenemos, que, y como dice el dicho, virgencita, que me quede como estoy, porque si no es que vamos a tener que entregar hasta la cartera. Nosotros pretendemos que se refuerce la seguridad en todos los barrios. Nos gustaría un plan integral de seguridad con refuerzo policial, sobre todo porque esta sensación de inseguridad que nos causa pues los actos vandálicos y los incívicos, esto tiene que desaparecer. Nos gustaría que el vecino tenga una respuesta en tiempo y forma. Nos gustaría muchísimo que se viera arropado por su ayuntamiento, que se le reciba, que se le informe en plenitud, porque también nos estamos encontrando cosas de que, bueno, es que a mí esto, es que no me lo han dicho, es que usted tenía que haber sabido la ley. No, perdona, yo vengo aquí a informarme y esto me lo tienes que informar tú. Eso es así, esa es la función de cualquiera que está trabajando en el ayuntamiento. Y tener acceso, no solo a los regidores de barrio, que te toca un regidor que no es de lo que tú preguntas, que tengan la capacidad de reunirse con los regidores y sobre todo que cuando hagan una pregunta tengan una respuesta.
Finalment, un missatge que voldria vostè transmetre als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, als oients de Ràdio Sant Andreu.
Pues el mensaje es que nosotros, desde el Partido Popular, con la representación que tenemos, que es solo una persona, hemos conseguido cosas en estos 2 años. Creemos que podemos todavía conseguir más cosas, más a nivel de barrio, más a nivel municipal, más a nivel del vecino. No pretendemos hacer mociones sobre Gaza, Palestina y demás. Preferimos trabajar en, oye, el patio de las monjas, hay un problema de salubridad y se arregló. Pero es que a medias, el árbol que hay allí, que llega hasta el segundo piso, no se ha talado, no se ha podado. Volverán a tener insectos dentro de las casas. Las cosas se empiezan y se tienen que empezar y acabar. Y creemos que nosotros lo que empezamos lo llevamos hasta el final, como conseguir que pueda acceder el camión de bomberos a la plaza grande del Palau.
Sònia Aranda, portaveu del Partit Popular, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per compartir aquest espai, l'espai de portaveus, per oferir doncs, aquesta valoració d'aquests 2 anys de legislatura. Estem a la meitat de la legislatura 2023-2027. Hem apuntat algun dels objectius prioritats que encara en aquesta recta final d'aquesta legislatura i, com dèiem, doncs, gràcies per acompanyar-nos avui aquí a Ràdio Sant Andreu.
Jordi, gracias a vosotros como siempre, es un placer y en cuanto me digáis, yo por aquí me vuelvo.
Fins la propera.
Fins la propera.
L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
Del 12 al 15 de maig, Sant Andreu de la Barca acull la primera edició de la Setmana de l'Educació, una iniciativa impulsada pel Pla Educatiu d'Entorn amb l'objectiu de donar suport a les famílies i també professionals en els reptes actuals de l'educació. Enguany el programa inclou temes com l'assetjament escolar, la relació amb els adolescents o l'impacte de les pantalles en la infància. Seran activitats en el Teatre Núria Espert. Ens acompanya Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
Bé, aquesta és la primera setmana de l'educació a Sant Andreu de la Barca. Objectius principals d'aquesta setmana?
Mira, els principals objectius és poder apropar a les famílies un cicle de xerrades. Val a dir que l'any passat vam fer també la Setmana de l'Educació Respectuosa, però sí que és veritat que enguany consolidem aquesta setmana amb un títol més obert com a Setmana de l'Educació, per poder fer d'aquí en endavant doncs cada any un cicle de xerrades o d'activitats que ens puguin venir bé en funció del que vulguem treballar en aquell moment. En qualsevol cas, l'objectiu és això que deia, poder apropar les famílies a temàtiques d'interès, temàtiques que ens demanen, sobretot formació i poder construir aquesta comunitat educativa de municipi.
Aquestes activitats estan adreçades a professionals, però a les famílies.
Exactament. Aquestes xerrades s'ofereixen des del Pla Educatiu d'Entorn. Recordem que podem ofertar aquestes activitats gràcies al Pla Educatiu. I bé, estan adreçades, com dius, a les famílies, als professionals, a tota la comunitat educativa, qualsevol persona realment que tingui interès per aquestes temàtiques, tant per l'assetjament escolar, que és un tema que ens demanen molt les famílies, que és un tema bueno, que preocupa. També portarem a Juanjo Fernández, que ens parlarà sobre l'adolescència amb una xerrada molt dinàmica, la veritat. Si la gent el vol buscar, és un home molt, molt, molt dinàmic, que fa uns vídeos molt xulos, i es dirà 30 manaments per tractar amb adolescents. Aquí es tractaran doncs, problemes i solucions quotidians que poden ser d'interès per les famílies i també pels docents, evidentment. I després, desconnectats per la pantalla, també un tema molt actual, que és la gestió de les pantalles, sobretot a la petita infància, però també durant tota la infància i adolescència.
Clar, aquest últim, el tema de les pantalles, desconnectats per la pantalla, està adreçat, en principi, per famílies professionals de la primera infància, de 0 a 6 anys.
És que és molt fort, Jordi, perquè ens trobem molt... Bueno, és una imatge més que recurrent de famílies amb infants als cotxets doncs, i amb pantalles, on a restaurants i ens trobem també doncs, infants amb el mòbil, amb la tablet... Bueno, al final, les famílies ho fan el millor que poden, el millor que saben, i moltes vegades per poder conciliar, per poder tenir una estoneta de tranquil·litat, doncs, se li proporciona a l'infant aquesta pantalla. El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, el CDIAP, doncs, ens parlarà una mica de com afecta això als infants i doncs, possibles alternatives i eines que poden tenir les famílies per tenir una alternativa a aquesta solució que habitualment es posa.
Concretament, aquesta xerrada Desconnectats per la pantalla serà el dijous 15 de maig, Teatre Núria Espert, de 4:45 de la tarda fins a les 7, 5:30 fins a les 7 de la tarda. Cal inscripció prèvia per aquestes tres activitats, tres xerrades que estan previstes?
No cal cita prèvia, el que sí és que oferirem en totes les xerrades, en totes tres xerrades, un espai de joc i cura gratuït per infants de 3 a 12 anys. Això ho fem doncs, per poder facilitar la conciliació de les famílies i que aquestes puguin assistir, si en el cas doncs, que hagin d'estar amb els infants, doncs, que puguin gaudir de la xerrada tranquil·lament. En aquest cas, sí que, sisplau, haurien d'enviar un correu a plaeducatiuentorn@sabarca.cat o trucar al telèfon de l'Ajuntament, extensió 226, per poder fer la reserva, per poder preveure quants infants tindrem en aquest espai. Val? La resta, per poder assistir a la xerrada, no és necessari fer cap reserva.
Per tant, això passa en les tres xerrades. Hem dit la del dijous 15 de maig, Desconnectats per la pantalla. Hem parlat del dimarts 13 de maig, en aquesta ocasió, amb Juanjo Fernández, amb 30 manaments per tractar amb adolescents, destinat a famílies i professionals de secundària, serà a la mateixa hora, en el Teatre Núria Espert. I el dilluns, dia 12 de maig, tindrem aquesta xerrada formativa sobre assetjament escolar. Com has comentat abans, és un dels temes que us han demanat tant les famílies com també els professionals, no?
Exacte. Aquí hem buscat molt bé a qui portàvem. Portem Ainhoa Roca. Ella és una professional que ens explicarà molt bé quins factors afavoreixen el bullying, l'assetjament, quins factors podem trobar familiars, context social, entorn escolar, i s'analitzaran doncs, aquests diferents rols que té doncs, cada part implicada. Deixa'm destacar també, Jordi, que no és per casualitat que la Setmana de l'Educació estigui en aquestes dates. El dia 15 de maig és el Dia Internacional de les Famílies i tal com ens vam comprometre amb una proposta que ens vam fer a plenari, un altre grup municipal, a Felipe del Val, en aquest cas, doncs vam proposar poder fer alguna activitat d'interès al Dia de les Famílies i complint allò que aprovem, perquè doncs, bueno, malgrat hi hagi grups que volen fer creure el contrari, som un govern que escolta i que acceptem les propostes, doncs hem programat aquest cicle de xerrades en la setmana del Dia Internacional de les Famílies, perquè recordem que tota la comunitat educativa educa, però cal destacar el paper de les famílies, que al final és el nucli bàsic de l'educació dels infants.
Per tant, aquesta Setmana de l'Educació tindrà continuïtat en els propers anys.
Exactament. Esperem que vinguin moltes famílies, molts docents i persones interessades en general per l'educació i doncs que pugui tenir continuïtat en els propers anys i anar traient temes d'interès i que ens facin millorar com a municipi.
Assetjament escolar, adolescents, com desconnectar-nos de la pantalla, sobretot dirigida a la primera infància, de 0 a 6 anys. Són les tres xerrades que seran en el Teatre Núria Espert del 12 al 15 de maig. L'hora de les tres sessions és de 5:30 a 7 o 7:30 de la tarda, depèn de quina xerrada. I, per tant, doncs, aquí tothom està convidat i convidada.
Us esperem a tots i totes al Teatre Núria Espert la setmana que ve.
Com a regidor d'Educació, què espera d'aquestes xerrades?
Doncs espero molta participació. Sobretot, espero participació a la xerrada dels 30 manaments per tractar amb adolescents, perquè a Jordi ens passa una cosa, i és que quan tenim infants petitons, les famílies participen moltíssim. És una etapa en la que doncs, procuren anar, tenim molt d'interès, molts neguits, i les famílies participen i van a les activitats i a les xerrades i formacions. Però a mesura que els infants es fan grans, anem perdent una mica aquestes famílies, per qüestions diverses, per conciliacions, perquè considerem que ja són grans, que ja van sols, però realment l'adolescència encara té moltes necessitats, és una etapa molt complicada de canvis, de descobertes, i per tant convido a tothom, a totes aquelles famílies d'adolescents i també d'infants que seran adolescents. Per tant, esperem a tothom a omplir el teatre amb aquestes xerrades, amb totes, no només amb aquesta.
Per tant, a les 3, Sana Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquesta setmana.
Gràcies, Jordi.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
I aquest diumenge, Sant Andreu de la Barca ha celebrat el dinar de la gent gran. Més de 1.000 persones hi han assistit. És un reportatge del nostre company Pere Joventí Balcells.
Sant Andreu de la Barca ha viscut aquest diumenge 11 de maig una jornada plena d'emocions amb la celebració de l'homenatge a la gent gran 2025 que ha tingut lloc a la pista poliesportiva de l'escola Josep Pla. L'esdeveniment ha comptat amb la participació de gairebé un miler de persones de 65 anys o més. L'acte ha comptat amb la benvinguda de la regidora Isabel Marcos i una salutació institucional de l'alcalde Marc Giribet. Entre els assistents hi havia molts veterans i moltes emocions.
És la primera vegada que participeu d'aquest dinar?
Sí, perquè soy muy mayor. Ya tengo años. Ya iba al polideportivo también,
Sí, que ya fa anys que hi participa.
Hace años que participo, desde que tenía los 65. Y tengo 73, pues imagínate.
Y es un día especial, veig.
Sí, especial porque nos juntamos mucha gente mayor aquí y está todo muy bien organizado.
Y es un acte d'homenatge a la gent gran.
Sí, exactamente, un acto de homenaje a la gente mayor.
Y también supongo que estás con las amigas.
Con todas las amigas. Tenemos un grupo de amigas que casi llenamos el medio polideportivo este, sí.
Y claro, normalmente feu otras actividades, avui feu això.
Sí, lo hacemos todo. Todo lo que sea colgarse el bolso, vamos para adelante.
¿Y el menjar qué tal? ¿De moment aperitivo?
Muy bueno, el menú que he visto muy bueno, muy bueno. He pedido ensalada, paella y macedonia.
Qué bueno, y después baile.
Y después baile, después un chupito, después lo que venga.
Per tant, avui és el vostre dia, el que hi ha.
Exactamente, es nuestro día hoy.
Fa molts anys que hi participem i sempre molt bé i perfecte. Per això venim altra vegada.
Perquè és un dia com d'homenatge, de festa.
Això mateix, t'ajuntes els veïns i pues, la gent gran, molt bé, perfecte.
I aquí a la taula esteu, entenc, veïns, amics, amigues...
Bueno, sí, una veïna, i més o menys tots ens coneixem, sí. Molt bé, per això venim, perquè més o menys... A vegades més, en segons qui més, en segons qui menys, però molt bé, perfecte.
I us feu grans, però veig a tot el poliesportiu que teniu com una força, una energia que es transmet també a les generacions joves,
Penso que sí, perquè veuen la unitat guiar, llavors...
Aquí tots feu pinya, i tots...
I ells ho veuen i el primer que et diuen, mama, sí, hi heu d'anar. Bueno, pues sí, pues anirem, ens ho passarem un rato bé.
Pues mira, possiblement fa uns 10 anys.
I avui estàs aquí, entenc, amb els teus amics, amb la teva família.
Sí, mira, el meu cunyat, la meva cunyada, la meva dona i jo, així de família, no? Què és això?
I a dinar ben fort, entenc que us agrada el menjar que serveixen.
Oh, el menjar molt bo, Escolta, d'això sí que estem molt contents. I l'aperitiu, i bueno, i compartir, que se trata de fer germanor, no?
I posar la gent gran també un dia sobre la taula, no? Entenc que també és important com reconèixer-vos la vostra feina al llarg de tota la vostra vida.
Nosaltres, com que som d'aquí de Sant Andreu, diguéssim, pues, coneixem a tot el nucli del poble de tota la vida, des de l'any 64 cap aquí.
És el primer cop que veniu o ja sou habituals en aquest dinar?
Som vells ja som vells. Ja fa moltes vegades que hem vingut.
Sou vells però esteu molt guapos, avui us veig esplèndids.
Ho posem tot pel dia aquest, ens ho posem tot.
Perquè avui és un dia especial, entenc que és a part del dinar, també després hi haurà festeta.
Sí, és ja com una tradició. Jo ja venia amb ma mare, que tenia Alzheimer i estava malalta, i jo ja la venia acompanyant. I ara, doncs ja, perquè ens toca, ja són 72 i 75 i ja ens pertany vindre per llei.
Entenc que us agrada també venir aquí per la gent, també per veure-us tots. Perquè
és com una trobada de molta gent que no veus tot l'any i aquí doncs ens trobem, parlem i què tal, com ha anat això allà. És com una trobada, sí.
I vens amb el teu home, i és el teu home, sí. Com ho veu això?
Molt bé, ho veig molt bé, perquè és el que diu la meva dona, la gent que no veus tot l'any la veus aquí. I bueno, passa una estona molt maca.
I aneu, us veig ben elegants, després hi haurà festa, després del dinar.
Sí. Ja ballem i tot. Fins on ens doni el cos, eh? No pensis que gaire ja les cames ja comencen a fallar. I és molt d'agrair que facin això per retrobar-nos a tots i... No sé, jo ja fa tants d'anys que ho fem que estic molt contenta. A mi m'agrada molt venir.
Quin luxe, perquè al final el número, l'edat, és un número, no? Al final és l'actitud que tenim.
Bueno, es lo de menos. L'edat... Hombre, sí que cuenta l'edat, ¿no? Pero que bueno, que con la que tenemos ya está bien, ya... Todavía podemos caminar.
Però quedar-te a casa no. Això no pot ser, perquè si no t'envelleixes en dos dies, eh?
Doncs ara estem amb Míriam Valverde, ella que és educadora de la residència Vitalia i avui estàs aquí donant-ho tot, aquí al dinar de la gent gran.
Exacte, estem aquí per ells, perquè és un dia per fer homenatge a tots ells i bueno, perquè gaudeixin molt, llavors tot el que es pugui fer perquè estiguin bé és l'important.
I s'ho estan passant bé, entenc que és tota una gestió important, no?, treure'ls de la residència en un dia com avui.
Sí, per ells és molt important els dies que surten, ja que no és una forma habitual, a no ser que sigui amb les famílies, llavors tenir l'oportunitat de sortir per ells és tota una il·lusió i estan molt contents, la veritat.
He venido muchas veces ya, muchas, bastante.
Ets usuari habitual aleshores.
Sí, 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 vengo cada año.
I què és el que més li agrada de venir a aquest dinar de la gent gran? Què és el que més li gusta?
D'aquí? No sé, la gente, reunirnos aquí... Conozco mucha gente porque llevo muchos años. Llevo nada más 67 años aquí en San Andrés, nada más.
Que se dice pronto.
Que se dice pronto.
Pero son moles, sí, sí,
sí. Y he estado desde que empezaron, yo creo que lo primero, la primera vez cuando lo hicieron, ya vine yo.
Y entiendo que es un acto muy especial de hermandad, ¿no? Entre toda la gente mayor de la ciudad.
Sí, está bien, no sé, yo lo encuentro bien y por eso vengo. No es por la comida ni es por nada, es por estar juntos y no sé.
Oye. És un homenatge, eh, per vosaltres.
Eso es, para la gente mayor.
Tot seguit s'ha donat pas al dinar servit per un càtering on hi ha hagut plats per a tots els gustos, com amanida, paella i lluç, d'entre d'altres. Un cop acabat l'àpat, s'ha comptat amb una actuació teatral a càrrec del grup de teatre del Casal, que amb el seu talent ha fet passar una bona estona a tots els assistents just abans de les postres.
Doncs estem amb Isabel Marcos, regidora de Gent Gran. Avui és el gran dia de la gent gran, podríem dir, d'aquesta ciutat.
Pues sí, yo diría que es uno de los eventos más bonitos del calendario de la ciudad, porque es el día que dedicamos, que la ciudad homenajea a todas las personas grandes de la ciudad y reconoce, ¿no?, su esfuerzo, su trabajo, su dedicación y cómo han contribuido de una manera o de otra a que la ciudad sea lo que es, ¿no?, cómo han cuidado de todos nosotros y nosotras, y es un día para donde ellos y ellas son los protagonistas.
Quantes persones hi ha avui, quants santandreuencs i santandreuenques de més de 65 anys o 65 anys hi ha aquí reunits en aquest poliesportiu?
Són quasi 1.000 persones. Estamos en unas 975, una cosa así, quasi 1.000 persones.
Que es diu aviat, però són moltes persones. Aquí hi ha una logística darrere molt important.
Bueno, es impresionante. Yo desde aquí quiero aprovechar para felicitar a todo el equipo de la Gent Gran de la ciudad, también a la Regiduría de Servicios Sociales, Alcaldía, porque organizar una comida y una jornada con orquesta, con detalles, donde todas las personas se puedan sentir bien, donde puedan entrar y donde... podamos, ¿no?, cuidarlos. Es un esfuerzo muy grande, llevan días preparándolo, se está haciendo con mucho amor, con mucho detalle, teniendo en cuenta las cosas pequeñas, ¿no?, pues que aquellas personas que no pueden, que tienen discapacidad, que no pueden venir solas, puedan irse a recoger. Aquellas personas, bueno, hay como 5 menús diferentes para, ¿no?, pues desde las alergias, el tema del azúcar, bueno, es un esfuerzo de logística brutal, pero hecho con mucho amor.
Con un amor cap a aquestes persones grans que les veiem cada dia per tota la ciutat, però que avui són les protagonistes, avui estan fent una festa, podríem dir, a la vida.
Sí, es eso, hoy hacemos, es un día dedicado a ellos y a ellas, acabaremos, bueno, se hace un homenaje también a las personas más mayores de la comida, donde se les va a hacer una entrega de un pequeño detalle y después acabaremos, como no puede ser de otra manera, en este caso es un día de fiesta, pues con la orquesta La Chata, es una orquesta de nuestra ciudad también que hemos querido que esta vez sean ellos los que también pongan música al evento.
Clar, la música és importantíssima. Ara ho veiem també amb el grup de teatre del casal, de la gent gran, no? Doncs aquesta música que potser també els abocarà a bons moments, a records de quan eren més joves.
Sí, bueno, hemos querido también, ¿no? Y eso, agradecer muchísimo al grupo de teatro del casal, que nos han preparado varias canciones. Hemos querido también que ellos sean los protagonistas. La música para la gente mayor de la ciudad es muy importante en el casal. Muchas de las actividades son con música. Y transmite alegría, estimula, es salud.
I abans, quan estàs fent el discurs, has comentat que hi ha aquí molts anys de vida reunits, no? Ja podríem dir que hi ha com unes 1.000 persones, totes elles sumen molts anys de vida.
Sí, son 1.000 personas. Sant Andreu de la Barca, yo siempre digo que es una ciudad mestiza, es una ciudad plural, es una ciudad que abraza a la gente. El otro día en el casal una señora me decía que ella había venido de lejos, o sea, del otro lado del charco, y que había llegado aquí, que habían ido al casal sin conocer a nadie y que en unos meses hoy venía al Dinar de la Gent Gran y tenía sitio en una mesa donde la habían acogido, ¿no? Y entonces me contaba, me emociona mucho cómo Sant Andreu de la Barca es una ciudad que acoge. Yo diría que es una ciudad que abraza, y que abraza la diversidad, que abraza los diferentes acentos, y también de la gente que siempre ha vivido aquí, que es una gente que acoge, que está dispuesta, que respeta, que cuida, ¿no? A toda la gente que poquito a poco han ido viniendo, y hemos hecho como una mayonesa, ¿no? Entre todos, que realmente es muy bonito. Yo en el casal siempre les digo que hay un ambiente de cariño, de acogida, y que eso en el caso de las personas mayores es imprescindible, porque están transitando una etapa de vida donde más que nunca se necesita no sentirse solo, estar acompañado, caminar juntos y juntas. Y por último, bueno, quería también saludar a las 3 residencias que tenemos en el municipio. Siempre hay un pequeño espacio también para los residentes que están en estas 3 residencias, que tienen aquí también su mesa, y que tienen su espacio. Y quiero agradecer también al trabajo que han hecho estas 3 residencias para conseguir, ¿no?, que estas personas estén aquí, porque a veces son personas que tienen dificultades serias de movilidad y tienen que venir acompañadas, y tenemos muchas personas hoy aquí, y en ese sentido gracias también a todo ese trabajo.
Perfecte, doncs moltes gràcies, senyora regidora, i que vagi molt bé, que acabeu de gaudir d'aquesta festa.
A vosotros, como siempre, a la radio por ayudarnos, ¿no?, a compartir, a difundir y por estar siempre presentes.
Doncs ara estem amb l'alcalde Marc Giribet. Marc, que fa goig avui aquest poliesportiu amb gairebé 1.000 persones, 1.000 santandreuencs i santandreuenques de 65 anys o més. Per tant, déu-n'hi-do, quina experiència.
Doncs una experiència que cada any ha estat una superexperiència, perquè és un moment de compartir. Veïns i veïnes que es troben aquí en el pavelló Josep Pla, en aquest dinar, que crec que el dinar acaba sent lo de menys. L'important és això, trobar-nos, taules rodones, que ens puguem parlar, i jo crec que és una activitat de les que ens hem de sentir orgullosos, perquè al cap i a la fi la gent, la nostra gent gran de Sant Andreu a la Barca, surt, gaudeix, es relaciona, i és una manera també de que l'Ajuntament els hi agraeixi, doncs, tota la feina que hem fet per la ciutat, que fan pels seus fills i filles, nets i netes, i per tota la seva família. I és un agraïment com en nom de la societat a ells per tota aquesta feina feta.
Claro, comentaves el discurs, no?, que avui més que tu parlar amb ells els has escoltat.
Tenen un cúmul, diguéssim, de vivències, d'experiències, de coneixements que jo crec que hem d'aprofitar, que en cap cas els hem de deixar de banda, o sigui, tot el contrari. Per tant, escoltar-los, aprendre del que ens puguin dir, que segur que són coses molt interessants. I com deia, precisament és això, més que jo dirigir-me a ells, que és un gran honor, trobar-me'ls a cada carrer, a cada plaça, escoltar-los i tenir-los molt presents també en la gestió de la ciutat.
Una gestió de la ciutat que té molt a veure, no?, amb fer que la ciutat sigui accessible, entenc, que sigui una ciutat que entengui que hi ha molta gent gran, no?, que una població cada vegada més envellida.
Exacte. Més enllà de la mobilitat, que és molt important, hi ha altres problemàtiques que, com queden a casa, són més invisibles, com per exemple la soledat. I avui precisament aquesta activitat també va d'això, no? Va que aquella gent que potser tota la setmana dina sola a casa seva, doncs tingui un punt de trobada, de relació, pugui fer moltes altres coses, potser des d'aquestes taules que avui estem de cara al dia a dia, a setmana, aquestes activitats que han anat augmentant el casal de la gent gran i que cada dia som més usuaris i estem molt contents de que així sigui. És també una manera de combatre aquestes noves problemàtiques o velles, perquè algunes porten tota la vida, són importants donar-li solució i estar al costat de la nostra gent.
En qualsevol cas, Sant Andreu de la Barca és una ciutat que entenc que estima molt a la seva gent gran i mostra d'això doncs, aquesta gran festa, homenatge que se li fa avui doncs, aquest 11 de maig.
Sant Andreu de la Barca estima a tots els seus ciutadans i amb una especial cura i dedicació a aquells que més ho necessiten, i creiem que el col·lectiu de la gent gran, després de tot el que han fet per nosaltres, es mereixen doncs, aquesta estima, aquesta cura, aquesta dedicació, que és important. També ho deia en el discurs, no hi haurà prou diners, prou recursos, prou persones, prou equipaments per agrair-los tot el que han fet per Sant Andreu de la Barca i pel que han fet també per les seves famílies.
I per acabar, senyor alcalde, està acabant ja el dinar pròpiament, ara començarà la festa, no sé si ens pot fer una valoració de com ha anat tot plegat, la gent està prou contenta, la logística ha funcionat correctament.
Donar de menjar gairebé 1.000 persones és complicat, no ha fallat res, vull agrair enormement als treballadors municipals, a tota la regidoria de serveis socials i sobretot de gent gran, a la policia local, protecció civil, transport adaptat, doncs que han fet una tasca ingent perquè tot funcionés. I és gràcies, evidentment, a persones que es desviuen doncs, pels veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca. Estic molt content. Donar de menjar a més de 1.000 persones no és fàcil, en cap cas, i totes aquestes salutacions que jo estic fent taula per taula, doncs la gent està molt agraïda, està molt contenta i ens sentim plenament orgullosos dels serveis municipals que tenim i també de la humanitat i de l'empatia que tenen els treballadors i treballadors de l'Ajuntament. Per tant, jo crec que és un dia rodó. Avui ho hem de celebrar-ho. Crec que tothom sortirà molt content i ara, com deies, queda el tram final, la festa, però la valoració és excel·lent. Tothom sortirà molt content i, molt important, ningú s'ha quedat fora. Tothom que ha volgut venir al dinar de la gent gran doncs ha pogut venir, per tant, no hi ha hagut llista d'espera i això també és un motiu d'orgull. Que els serveis estiguin dimensionats a la població també és una aposta política de l'equip de govern i ha funcionat.
Un dels moments més emotius del dinar de la gent gran 2025 ha estat el lliurament de 6 plaques commemoratives a les persones de més edat assistents. S'ha volgut reconèixer 3 persones de les residències de Sant Andreu de la Barca. De la residència Gerard Manresa s'ha reconegut a Filomena Mota, de 96 anys. De la residència Verge del Pilar, José Hernández García, de 89 anys. I, per últim, de la residència Vitalia, a Inocencia Domínguez Domingo Galve, de 95 anys. També han sigut reconegudes 3 persones del casal: Jacinta Presas Folquer, de 93 anys, Encarnación Vicente Páez, de 94, i Antonio Estivill Jardí, de 92. Aquest reconeixement vol posar en valor la trajectòria vital d'aquestes persones i l'aportació que han fet a la comunitat al llarg de tots aquests anys. La festa ha culminat amb una sessió de música i ball a càrrec de l'orquestra La Chata. N'hem parlat amb la cantant Ingrid Morral.
Bueno, aquesta tarda hem preparat una mica de ball, no pot ser d'una altra manera. Primer menjar bé i després una miqueta de ball, amb música de tots els estils. Mirarem a veure si la gent balla agafada o la gent balla suelta i farem segons veiem la gent.
Perquè què li agrada a la gent gran d'aquí de Sant Andreu de la Barca?
La gent d'aquí de Sant Andreu de la Barca li agrada la cultura, li agrada el ball, li agrada sortir, li agrada passar-se bé, li agrada cuidar-se. Per tant, els que no ballin segur que escolten, segur. I els que hauran de marxar, doncs marxaran igualment.
Serà una tarda molt entretinguda aquí a la pista poliesportiva.
Jo estic segura que sí, a més 900 persones aquí totes reunides, veïns, amics. Jo crec que serà una tarda, ja ho està sent, entranyable.
La Chata ha omplert tota la pista de ball de ritme, alegria i molts records de les músiques que han marcat moltes generacions de santandreuencs i santandreuenques. Aquest homenatge anual fa que cada any Sant Andreu de la Barca reconegui els seus grans, en reconeixement a la seva memòria, al seu llegat i al seu paper actiu en la vida social del municipi.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i, com no, a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimarts.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.